Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música, vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa sota direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bona nit i molt bon dia.
Com t'has llevat avui?
Avui, escolta, plorant, perquè ha plogut poc, jo volia que plogués més. Perquè hi ha molta sequera, eh?
Amb els guionistes, Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
També Josep Maria Joneda.
Molt agraït, gràcies. T'has recordat aquesta vegada.
Sí, de vegades et passa de llarg. Això que tinc tant a la vora que de vegades entrecoixem i tot, però...
Ai,
alguns diàlegs sí que són
amb algun diàleg
fort.
És una mica de fort.
Pensa que estem en vora encara de...
Avui no em passarà això, oi? Que avui tenim un diàleg més seriós. També tenim col·laboradora Maria Torrents.
Sí, aquí estem altra vegada. Bona nit a tothom, bon dia.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Johann Strauss. De què va avui, Josep Maria?
Bé, intentem que, com a cada programa, tenim un fil argumental. El d'avui és un instrument, i no un instrument qualsevol. Podríem dir que és el més complet. Avui parlarem del piano i seguirem l'evolució de les diferents maneres de compondre i també d'interpretar aquest instrument.
Però la primera obra no serà ben bé per piano, sinó per l'instrument que el va precedir, el clavicèmbal.
Amb aquest instrument, Johann Sebastian Bach va passar la música antiga a la que actualment coneixem.
El clave ben temperat va ser una obra revolucionària que va deixar una empremta profunda amb la música. Ha estat considerada com una de les obres més importants del repertori de teclat. La seva influència es va fer evident en moltes àrees de la música clàssica i ha transcendit les èpoques fins actualment, fins al present.
Tot seguint, podem escoltar un fragment adaptat al piano.
Bach tan sols va poder utilitzar el piano en els darrers temps de la seva vida, però Mozart, una generació més tard, ja el va utilitzar, i de quina manera?
La sonata Facile és una de les obres més populars i conegudes de Mozart. La seva melodia contagiosa, la simplicitat relativa i l'estructura clara han contribuït a la seva popularitat constant entre els pianistes, tant professionals com estudiants. A causa de la seva relativa facilitat, aquesta sonata és sovint utilitzada en el repertori pedagògic com a peça d'introducció a les obres més complexes de Mozart.
En resum, la Sonata Facile de Mozart és una peça encantadora i accessible que ha mantingut la seva popularitat durant els anys, convertint-se en una lecció comuna per a aquells que s'inicien en l'estudi del repertori clàssic per a piano.
Encara escoltarem una altra obra de, per piano de Mozart, és el Rondó alla Turca. És una de les obres més conegudes de Mozart i una de les més populars entre el públic. La seva naturalesa vívida i alegre la ha convertit en una peça àmpliament reconeguda.
Rondó alla Turca és un moviment distintiu i característic de la sonata número 11 de Mozart, reconegut per la seva brillantor, vitalitat i l'ús d'elements musicals turcs, reflectint l'estil elèctric i la creativitat de Mozart en la seva música. Thank you.
Canviem de compositor i ara escoltarem dues obres del també conegudíssim Beethoven, que va lluitar amb la sordesa progressiva, la qual cosa va afectar profundament la seva vida i l'obra. Va viure fins als 56 anys experimentant el canvi de l'era clàssica a l'era romàntica.
Bé, la primera obra d'ell que escoltarem és la anomenada Para Elisa, per Elisa. Una obra ben mestra de brevetat i bellesa que continua encisant oients i intèrprets més de dos segles després de la seva creació, demostrant la genialitat duradora de Beethoven.
La sonata coneguda com Clar de Lluna, de Beethoven, és una de les obres per piano més famoses i estimades del repertori clàssic, composta el 1801 i dedicada a la seva alumna, la comtessa Giulietta Giocardi. Aquesta obra reflecteix un estil profundament expressiu i una estructura insual que la distingeixen dins de l'obra de Beethoven i de la música per piano en general.
Aquesta obra requereix no només destresa tècnica, sinó també una profunda comprensió emocional per part de l'intèrpret, capaç de navegar els canvis d'ànim i la complexitat expressiva de l'obra.
Thank you.
no podem parlar de piano sense esmentar a Frédéric Chopin, compositor i pianista polonès que va viure la major part de la seva vida a París. És considerat un dels més grans compositors de música per a piano de tots els temps. La seva música, profundament enriquida per la seva individualitat, la seva sensibilitat poètica i el seu ús innovador de la forma musical, continua captivant audiències arreu de tot el món.
I de Chopin escoltarem el nocturn número 2. En els seus nocturns, Chopin va combinar una melodia cantabile que sovint porta la qualitat expressiva d'una àrea operística, amb un acompanyament ric i ornamental que explora les possibilitats expressives del piano.
Franz Liszt va ser un compositor, pianista, director d'orquestra, pedagog i benefactor hongarès dels músics i compositors contemporanis. Quasi res. La seva influència com a figura central de l'era romàntica en la música és immensa, no només per les seves contribucions com a compositor i intèrpret virtuós, sinó també pel seu treball com a innovador en formes musicals i com a líder en el desenvolupament de la tècnica pianística.
Liszt és recordat sobretot com un dels més grans pianistes de tot el temps. La seva tècnica és extraordinària i les seves actuacions van captivar el públic arreu d'Europa. va desenvolupar una nova manera de presentar la música, sent un dels primers a tocar de memòria i amb el piano posicionat de manera que obria la tapa cap a l'audiència, augmentant així el so. Això, junt amb el seu carisma personal i la seva passió de les seves interpretacions, va fer que Liszt una estrella del rock del segle XIX.
Fins ara hem escoltat el piano sol, però també pot actuar conjuntament amb altres instruments i fins i tot amb l'orquestra.
Eduard Grieg, compositor noruec del període romàntic, és amplament reconegut per la seva capacitat per incorporar la música folklòrica del seu país en el llenguatge de la música clàssica. Una de les seves obres més cèlebres i estimades és el concert per a piano en la menor opus 16, composta el 1868. Aquest concert és no només una de les contribucions més significatives de Grieg al repertori concertístic, sinó també una de les obres per a piano i orquestra més populars i freqüentament interpretades de tot el repertori romàntic. Sergei Rachmaninov va ser un compositor, pianista i director d'orquestra rus que va viure entre el 1873 i 1943. És considerat com un dels grans compositors de la transició entre l'últim romanticisme i l'inici del segle XX amb una empremta artística forta i inconfusible.
A través dels anys, el concert per piano número 2 de Rachmaninov, és complicat, eh?, continua sent una de les obres més interpretades i estimades del repertori de concerts. La seva melodia inoblidable, la riquesa harmònica i la seva fusió d'emoció virtuosament han fet que sigui una obra clàssica apreciada per músics i amants de la música arreu del món. La seva influència també es pot veure en la seva aparició en diverses pel·lícules, sèries i altres mitjans de comunicació populars.
Thank you.
Fins ara hem vist l'evolució del piano en l'ambient de la música clàssica, però aquest instrument s'ha mantingut viu en la música més actual, la música actual d'ara.
Ray Charles va influir profundament en diversos gèneres musicals, incloent el jazz, el blues, el gospel, el rock i la música soul. La seva contribució al món de la música va ser revolucionària i la seva habilitat per fusionar diferents estils va ser una de les seves característiques més notables.
Ray Charles era un virtuós del piano. Va ser un pianista excepcional, amb una tècnica brillant. Però el que va destacar encara més va ser la seva habilitat per comunicar emocions a través del seu to expressiu i la seva tècnica única. Charles va combinar elements de blues, el jazz, el gospel i la seva manera de tocar el piano, creant així un estil distintiu que va convertir en la seva marca personal.
Salvant totes les distàncies que convinguin, podríem dir que l'equivalent català d'en Ray Charles el tenim aquí, en el Tete Montoliu.
Montoliu va començar la seva carrera musical com a pianista de jazz als anys 50 i amb el temps va establir-se un dels grans pianistes de jazz europeus. La seva música es caracteritzava per la seva habilitat tècnica impressionant, la seva capacitat d'improvisació i la seva sensibilitat expressiva.
Per cert, també era sec.
Què vol dir, era sec?
Era sec. Tete Montoliu era sec.
Ah, sí, ja ho sé.
Sí, per això et dic.
Entrarem en el món del cinema per comentar la pel·lícula que porta per títol el tema del programa, El piano. És una pel·lícula dramàtica, escrita i dirigida per Jean Campion, estrenada el 1993. La música de la pel·lícula, composta per Michael Newman, és un element crucial que complementa i enriqueix la narrativa visual i emocional de la història.
La seva música contrasta amb l'entorn natural de Nova Zelanda, on es desenvolupa la pel·lícula, creant una tensió artística entre el món natural i les passions humanes. Aquest contrast contribueix a la singularitat de la banda sonora.
L'altra pel·lícula al que farem referència és El pianista. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, dirigida per Roman Polanski i basada en les memòries de Vladislav Spilsman, està composta per Wojciech Kilar. Kilar va crear una partitura que complementa a la perfecció el sombri ambient de l'Holocaust i la tragèdia personal de Spilsman, interpretat per el meravellós actor Adrian Brody.
La música del pianista és melancòlica, intensa i en molts moments desgarradora. La relació entre la música i la supervivència del protagonista és notable, ja que el piano actua com un record de la seva vida passada i com una forma de mantenir la seva humanitat enmig de la devastació.
Thank you.
Doncs jo encara recordo un pianista que es va fer molt famós en els anys 70 i que encara que els seus èxits van ser comercials, la seva tècnica era molt bona.
Em fa l'efecte que et refereixes a Richard Clayderman, pianista francès conegut internacionalment per la seva música suau, romàntica i melòdica. Clayderman ha estat una figura destacada en la música fàcil d'escoltar. El seu repertori inclou interpretacions de peces clàssiques, cançons populars, temes de pel·lícules i altres composicions romàntiques.
Per exemple, la balada Pour Adeline és coneguda per la seva melodia romàntica dolça i captivadora. La peça es va convertir en un èxit mundial i va consolidar la carrera de Richard Clayderman, convertint-se en una de les seves peces més emblemàtiques. La música ha estat utilitzada en diverses ocasions, incloent anuncis publicitaris i programari de televisió.
Sembla que han arribat al final. Anàvem a parlar de Love Story, que és molt maca. Va.
Bueno, per un altre dia, no?
Sí, serà, va, serà avui, d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, avui amb el piano, ha sigut molt relaxant. I molt, molt,
molt,
molt. Eh?
Molt bon diumenge.
Molt bon diumenge
setmana.
A tots.
I fins ben, al proper,
i fins al proper,
el proper diumenge.
Que serà va, molt diumenge. Diferent.
Donizetti.
Doncs va. Adéu.
Passi-ho bé. Adéu. Bona setmana.